tu tens una plataforma reivindicativa i allò que tu vols, però sempre el que aconsegueixes no és allò, tot allò que tu volies. Per tant, has de seure...
Normalment sempre hi ha... Doncs el tiri és fluixa i lògicament... Doncs,
i s'ha d'arribar a un acord.
S'ha d'arribar a un acord.
Aquesta setmana sortia, crec que era a La Vanguardia, unes dades, una enquesta, i el Carles Castro feia un dibuix bastant aproximat del que està passant, i el que sortia és que moltíssima gent vol diàleg, i molta gent, molt poca gent està pensant que la sortida d'aquest carreró serà la independència, només el 20%, i el que estan dient és volem millor autogovern, volem un millor finançament, i això passa per seure els polítics i intentar representar l'aspiració també de tota la ciutadania.
Avui, des del Mirador de l'Actualitat, especial eleccions, parlem amb Eva Granados, número 2 a la llista per Barcelona del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per cert, una campanya molt intensa. Diumenge passat vostès tenien la Festa de la Rosa, molt popular. Ha coincidit aquest any amb campanya. Dilluns ens deia que a Vilafranca estaven. Avui, dimecres, la previsió és un míting amb Pedro Sánchez, actual secretari general, Felipe González. Això és una mica anar com per la porta gran buscant els electors.
Abans ho comentàvem, com que el nostre lema és una Catalunya millor en una Espanya diferent, volem que els catalans i les catalanes es convencin que al conjunt d'Espanya hi ha moltíssimes persones que volen que canviï Espanya també. Per això hem convidat els germans, els amics socialistes de tota Espanya que vinguin i que també expliquin quina és aquesta Espanya que volem construir entre tots.
I la Susana Díaz?
La Susana Díaz també. La Susana Díaz...
Oh, he dit que vindria, però...
Dimarts va estar a Sant Boi i després a la nit va estar també a Mataró. Per tant, no sé si algú...
O sigui, ahir la nit a Mataró i a Sant Boi.
Sí, al matí al migdia de dimarts a Sant Boi i a la tarda del dimarts al míting central a Mataró. Si no estic equivocada, perquè tot i que estic al comitè electoral...
Cap problema.
És difícil tenir al cap tota l'agenda.
No vulgui tenir vostè la senyora Susana Díaz aquí tota la campanya, que també ha d'atendre...
No, és que no l'havia vist. És a dir, com que encara no l'havia vist... Bueno, no, potser perquè no he llegit avui...
Dones...
Potser perquè no he llegit avui els diaris, no? Però, bueno...
Una trobada de dones, de més de 300 dones a Sant Boi on...
Ah, molt bé.
Sí,
molt bé.
Sobre temes d'igualtat.
En tot cas, deixarem de banda tot el que és aquest equilibri intern del PSOE amb Susana Díaz, que ja està a Andalusia de moment, i Pedro Sánchez, doncs, amb les legítimes aspiracions de ser el candidat a la Moncloa, no? I veurem què passa al desembre. Però ara estem a les eleccions catalanes, i en tot cas, deixant de banda anècdotes o altres qüestions, li volíem preguntar ja en la recta final d'aquesta estona de conversa a la número 2 del PSC, Eva Granados, per com veu una mica els missatges aquests que diuen alguns que fan por, com el del governador del Banc d'Espanya aquest dilluns, o el pronunciament dels bancs, la mateixa Unió Europea...
Avui, els sindicats, també.
Sí, exactament.
Sí.
Tots estan dient que Catalunya queda fora de la Unió Europea i si s'independitza, i els bancs doncs fan aquests missatges que els independentistes han qualificat doncs de massa, no sé com dir-ho.
Sobre aquest tema, perquè tot just estem ja al final de la campanya electoral i és veritat que els ànims sempre s'exalten una mica i que les paraules doncs potser són una mica més gruixudes del que tocaria en un debat serè. Jo crec que si estem davant d'unes eleccions que plantegen, hi ha opcions polítiques que estan plantejant saltar-se la llei i fer una declaració unilateral d'independència, crec que és bo que la ciutadania tingui tota la informació sobre la taula del que significa això. Aleshores, el to de les valoracions, la qualificació que es fa després de les paraules de les diferents institucions, els sindicats, les patronals, empresaris concrets, la patronal de la banca... jo crec que aquí cadascú està dient la seva opinió i el que hem de fer entre tots, en comptes d'exaltar-nos, és llegir el que ens diuen, escoltar diferents opcions. És veritat que jo porto 5 anys al Parlament i quan hem parlat de pensions catalanes, doncs jo m'he trobat que els diputats de Convergència i d'Esquerra Republicana el que deien era si ens mantenim a Espanya, les pensions no tenen futur. I jo els deia, home, això és una mica discurs de la por. No crec que pel fet d'estar a Espanya o de sortir d'Espanya Espanya les pensions estiguin en risc. En tot cas, tot està en risc si no parlem, si no fem els moviments que haguem de fer com a poble des del diàleg i des de l'acord. Com que jo estic convençuda i els socialistes estem convençuts que majoritàriament els catalans no volen trencar amb Espanya, sinó que volen una millor entesa, jo prefereixo serenar els ànims i dir, escoltem els arguments de tots i que tothom valori en el seu vot les conseqüències que pot tenir.
El PSC deia ara fa un any o poc més d'un any que podria haver arribat a acceptar aquesta consulta del 9-N si hagués estat pactada. Seguirà una mica en aquesta línia si hi ha una estira i arronsa per un diàleg amb el govern espanyol de cara a un possible referèndum o una possible consulta no vinculant o alguna...
Sí.
Una cita amb les urnes pactada?
Jo crec que ara estem en un moment de clarificació, no? Que portem 4 anys o així, el dret a decidir, no? Les consultes, tot això. Jo crec que ara ha arribat un moment en el que el president del govern, el president Mas, clarament està fent una opció independentista. Ell ja ha decidit, ell vol la independència, i per tant el que hem de fer cadascú dels que ens presentem és dir quina proposta tenim. I què diu el Partit dels Socialistes? Nosaltres creiem que el poble de Catalunya ha de ser consultat, però ha de ser consultat tothom perquè la decisió que hem de prendre és prou important perquè coneguem i tinguem les conseqüències tot el poble català i també l'espanyol. Per això estem proposant una reforma constitucional, perquè volem preguntar-li al poble de Catalunya i al conjunt d'Espanya no una proposta rupturista, sinó una nova oferta d'entesa entre Catalunya i Espanya. I per això nosaltres diem el nostre dret a decidir és un referèndum vinculant, legal i pactat, que és el posterior a una proposta de reforma constitucional.
Sí, aquesta crida als cosins i als cosins germans que estan en Andalusia...
Sí, ja m'ha tu primo.
Això què significa? O sigui, quina... Perquè hi existeix aquesta crida dels cosins germans que diuen no voteix a los independentistes o el que sigui, no?
Jo crec que el que hi ha en aquesta acció...
Com se gestiona tot això?
Aquesta acció, jo crec que molta gent viatja durant l'estiu, se'n va al pueblo o tenim contactes. Jo mateixa, la meva família, són de Córdoba i Jaén i sempre des de la resta d'Espanya truquen com estàs, com lo veus, perquè clar, allà, des d'aquí dins veiem les coses d'una manera, des d'allà la informació arriba d'una altra, i jo crec que hi ha aquest flux d'informació, però és que al costat d'això també tenim molta gent que sembla, pel que ens diuen les enquestes, que potser no votaran. I nosaltres el que volem és mobilitzar aquest vot abstencionista, que creiem que si són cridats també i es posa sobre de la taula la importància d'aquestes eleccions, doncs poden anar i també donar la seva opinió.
Perquè existeix encara avui allò de que les eleccions catalanes són per a los catalanes?
Jo crec que cada cop menys,
que
no?
Que és el que s'havia fet fins ara.
Es notava la diferència de participació entre les eleccions catalanes i unes generals. De vegades 10 punts de diferència entre uns i altres. Tenen vostès esperança, com també, això potser poden coincidir, com també diuen des de Ciutadans o des del PP, que amb una participació superior al 75%, per exemple, que potser és anar massa amunt, podria haver-hi una derrota o fins i tot una victòria molt més baixa de Junts pel Sí, que sembla que té l'electorat més mobilitzat?
Les persones que volen la independència estan mobilitzats fa molt de temps, però jo crec que la bona notícia és que quants més catalans i més catalanes vagin a votar el 27 de setembre, crec que ningú es pot alegrar de que la gent es quedi a casa. Per tant, quants més hi vagin, doncs podrem fer un resultat més fidedigne de quina és l'opinió del conjunt dels catalans i que ningú no se senti interpel·lat en aquestes eleccions, perquè tots ens juguem molt.
José Montilla va ser l'últim president de la Generalitat Socialista, va deixar, després d'unes eleccions que va guanyar Convergència i Unió l'any 2010, al poder, i el PSC ha hagut d'escoltar, ho diem amb tota la naturalitat i tota la neutralitat que ens pertoca, va ser molt criticat per haver fet suposadament massa despeses i haver endeutat Catalunya i haver augmentat el dèficit. Això ho han dit els actuals governants. Què hi té a dir el PSC amb la seva proposta social, que volem pensar nosaltres també que també hi compta, i no només des del PSC, sinó que segur que des de tots els partits hi ha una proposta social per millorar el benestar dels catalans.
Sí, el president, el José Montilla, va deixar uns 30.000, 35.000 milions de deute en la Generalitat. Després de fer grans inversions socials, d'obrir molts ambulatoris, de contractar molts mestres, de crear la sisena hora, de fer una gran inversió social, de posar Catalunya als estàndards de nivells socials d'altres comunitats autònomes. El president Artur Mas abandona la Generalitat amb 68.000, és a dir, ha més que duplicat ha duplicat el deute de la Generalitat, i el que ha fet és tancar ambulatoris, despatxar mestres. Per tant, jo crec que el balanç que tenim és que és un govern de 5 anys de Convergència i Unió, primer amb el Partit Popular i després amb Esquerra Republicana, que no ha aconseguit cap gran inversió per Catalunya, que no ha fet cap tipus d'inversió social, ans al contrari, el que ha fet és retallar serveis públics, i per tant el que tenim, i és la nostra opinió, el pitjor president que ha tingut la Generalitat en aquesta època democràtica.
Però quasi que matisem que Artur Mas deixarà la Generalitat si els electors ho decideixen, encara no ho sabem. Encara no és ni en funcions, seran funcions a partir de diumenge i veurem què passa després, perquè això de ser el número 4...
Sí, però a hores d'ara, ja estic d'acord amb ella, a hores d'ara, sigui com sigui, l'endeutament de la Generalitat és de 67.000 milions d'euros, aproximadament.
I estem més retallats, més aturats i amb menys empleats públics. Nosaltres el que estem proposant, i per això el lema que dèiem, una Catalunya millor en una Espanya diferent, també passa perquè aquesta distribució d'objectiu de dèficit i aquest nou model de finançament passa per anar a Madrid a negociar-lo. I això ni el govern de la Generalitat no ha volgut ni obrir cap tipus de negociació.
Sí, parlant de diners, jo a mi m'agradaria saber si des del Parlament algú ha escorcollat una mica els pressupostos i ha trobat les inversions immenses que ha fet la Generalitat perquè trobar l'independència, diríem, un ressò internacional. Perquè hi ha hagut molts diners esbarçats aquí.
El veig molt combatiu, senyora.
No, és veritat.
Bueno, hi ha un objectiu polític de l'actual govern de la Generalitat que ha passat per internacionalitzar aquesta dreta a decidir o aquesta voluntat d'independència i, per tant, ha significat despesa associada a aquest coneixement, l'obertura d'ambaixades, però si som objectius hem de dir que aquests diners, que són molts, en el volum del pressupost és un percentatge molt petit i, en tot cas, sí que hauríem de veure com no s'ha prioritzat la salut, l'educació i els serveis socials perquè hi ha hagut retallades d'impostos a les persones que més diners tenen a Catalunya.
Potser vostès pensen més en allò que no s'ha fet que no pas en el que s'ha fet, incloent-hi això.
Bueno, és un tema
de les ambaixades.
Bueno, és el cost d'oportunitat, perquè si tu no tens diners per pagar les beques menjador dels nens que necessiten dinar cada dia a l'escola i la consellera Rigau no els hi paga les beques menjador, potser 50 milions són pocs milions en 30.000, però amb 50 milions pagues les beques menjador. Per tant, ja no és un tema de volum, sinó de prioritat política. I amb 50 milions podríem alimentar tots els nens a les escoles al nostre país i no potser obrir ambaixades. En això estic d'acord amb el Salvador.
Doncs ho hem de deixar aquí. Ens queden molts temes, evidentment. Animem sempre els nostres oients a llegir-se els programes dels partits polítics, a votar amb llibertat i des del punt de vista neutre, que a nosaltres ens correspon també, doncs desitgem sort al PSC i a tots els partits polítics en aquestes eleccions de diumenge. Ens ha acompanyat avui Eva Granados, número 2 del PSC per Barcelona. Bona setmana, que no es cansin molt per la feina d'aquests dies i que vagi bé diumenge.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel,
el mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Eugeni Gay i Maria Montserrat Rossell han estat escollits pel Papa Francesc com a auditors per a la propera Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que tindrà lloc a Roma del 4 al 25 d'octubre. Hem conegut aquesta i altres presències catalanes després que la Santa Seu ha fet pública la llista completa dels participants del Sínode, que tindrà per tema la vocació i la missió de la família en l'Església i en el món contemporani. Eugeni Gay, de 69 anys, va ser magistrat del Tribunal Constitucional entre els anys 2001 i 2012, després d'haver estat abans president del Consell General de l'Advocacia Espanyola, entre altres coses. Va arribar després a ser vicepresident de l'Alt Tribunal entre el 2011 i el 2012. Tant ell com la seva dona són feligresos de la parròquia de Sant Francesc de Sales, a l'Eixample de Barcelona. No tots els participants del sínode intervenen de la mateixa manera i en la mateixa condició. Aquest matrimoni català serà únicament auditor, ja que assistirà als treballs sinodals i a les reunions, però sense dret a vot. Ens acompanya avui a Ràdio Estel el mateix Eugeni Gay. Senyor Gay, molt bona tarda, benvingut a aquesta casa seva, Ràdio Estel.
Molt bona tarda a vostès. Una petita precisió.
Endavant.
Vull dir, la meva dona era feligresa de la parròquia Sant Francesc de Sales abans de casar-nos, i allà vam començar amb l'equip de matrimonis quan ens vam casar en aquell això. En aquests moments pertanyem a la parròquia de la Concepció, també de Barcelona, però la nostra parròquia de facto és allà on estem normalment els caps de setmana, que és a Santa Maria de Seva.
Eh?
O sigui, que allà és on ens trobem fonamentalment en la comunitat cristiana de Seva,
a
la comarca d'Osona, a la que participem i ens sentim molt, molt units.
Doncs queda dit i queda clarit dins la universalitat de l'Església, que això està clar.
Exacte.
Com valora, senyor Gai, i com afronta vostè la participació en el sínode de bisbes sobre la família?
Miri, primer, amb una gran sorpresa, amb veritable emoció i amb una sensació d'una gran responsabilitat, probablement immerescuda. És a dir, jo no tinc paraules per agrair al Sant Pare aquest nomenament, perquè ha vingut directament d'ell, i per tant doncs, ho considero un honor immerescut. Però sempre que l'Església m'ha demanat un servei, doncs des de que era ben jovenet i a la Congregació Mariana, mai he dit que no als serveis que m'ha demanat l'Església, i crec que, encara que no sigui probablement la persona més indicada, li dic sincerament, doncs no puc dir que no. I estaré al servei de l'Església Catòlica Universal aquesta ha estat sempre la meva vocació, la universalitat, els drets humans i la figura extraordinària de Déu fet home, de Jesús.
Perquè com ha sorgit aquesta inclusió de vostè i de la seva dona Montserrat en aquesta cita eclesial tan important, pel que vostè sap i pel que pugui explicar?
No li podria dir, em resulta difícil dir-ho. Evidentment, he vist els 5 matrimonis europeus que participem. Som especialistes cadascú doncs, en alguna matèria, jo ho soc en dret, i havia treballat molt en dret canònic. Com que es tractaran coses d'aquest estil, doncs és possible que alguna vinculació té això. Hi ha alguns que són professors de teologia, de bioètica, de medicina, pedagogs, en fi, catedràtics de diferents especialitats. Suposo que no han estat triats a l'atzar, sinó també tenint en compte doncs, els temes que es tractaran de la família i d'això, no? I aleshores, és veritat que jo vaig tenir relacions doncs, en el seu dia amb la defensa del senyor Cardenal de Barcelona en aquells moments tràgics per ell i profundament injustos.
Es refereix a Ricard Maria Carles.
Ricard Maria Carles, que va acabar sortosament molt bé. I, bueno, m'he mogut a nivell de Pax Romana, he estat el secretari general i el president del Moviment Internacional de Juristes Catòlics i he participat com a tal a les Nacions Unides, he dirigit el grup de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides de Pax Romana i era, doncs, una veu de l'Església en aquells moments de tantíssima persecució dels drets humans en l'Amèrica Llatina i a molts països del món, com ara. Uh-huh. És a dir,
sí.
La persecució dels drets humans ha estat terrible. Ara, a més, la persecució dels cristians i el martiri dels cristians en molts països.
Les persecucions de vegades tenen diferents rostres, però malauradament no han deixat mai d'existir,
sí.
Particularment ara contra els cristians.
Sí.
Avui parlem amb Eugeni Gai, que ha estat, entre altres coses, durant la seva vida magistrat del Tribunal Constitucional i vicepresident d'aquest organisme, també advocat, dirigent...
Fonamentalment advocat.
Això, sí.
Aquesta és la meva professió. I degà, el gran honor va ser degà dels meus companys a Barcelona.
Perdoni que hagi destacat el càrrec que vostè va tenir de president del Consell de l'Advocacia Espanyola, però certament el va tenir com a degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Exacte.
Què pensa, senyor Gai, que pot sortir d'aquest sínode? Quins replantejaments, se'n parla molt aquests mesos, pot concretar l'Església en la pastoral familiar? Per exemple, es parla de l'accés dels divorciats als sagraments i altres possibles canvis.
Mira, jo crec fermament en l'Esperit Sant. I aleshores, vull dir, aquest sínode convocat per al Sant Pare, vull dir, ha tingut present això, la mediació de l'Esperit Sant en l'obra de la humanitat, i es reflexionarà sobre un tema d'absoluta actualitat i, sobretot, jo crec que és un tema que es veu o s'ha de contemplar de diferents maneres. Una manera és contemplar-lo des de l'òptica europea, que ens ha semblat sempre que havia de ser l'única òptica, i des de l'òptica dels països o de les regions mundials doncs, més en aquests moments pròsperes i sobretot més abrandades de la fe, no? Com pot ser Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica, i aquesta gent aportaran molt, i nosaltres haurem d'escoltar molt. I a partir del document de base que se'ns ha repartit, que no deixa de ser reflexions, totes elles evangèliques i bíbliques, doncs suposo que es tindrà el debat, i els pares sinodals, que no som, que nosaltres no ho som, doncs tindran un debat lliure, un debat presidit precisament per aquest sentit d'ecumenisme i de catolicitat, és a dir, una realitat extesa per tot el món, en el que la dignitat de la persona doncs està per sobre de tot. I aquesta dignitat de la persona va ser posada de manifest per Jesucrist. Abans es parlava de dignitat com si fos doncs un honor, una potestat, no? En canvi, Nostre Senyor va posar la dignitat en la persona i en els més humils. I aquesta és la dignitat que hem de defensar.
Aquesta dignitat pel fet de ser éssers humans, i que explicar que l'Església també promogui i prediqui la misericòrdia. Mm. Misericòrdia pastoral, que deia Sant Joan Pau II per referir-se a la situació dels divorciats, que mai estan exclosos de l'Església. I és que, senyor Gai, les dades són clares. Ara mateix, més d'una de cada dues parelles es trenquen després d'haver-se compromès amb el matrimoni. Com està ara la família, segons vostè, i quines són les accions més urgents per a l'Església i per a la societat? Potser més en positiu, no només per resoldre casos concrets, sinó en positiu. Potser cal treballar la preparació, sí, la solidesa del matrimoni.
El matrimoni és un contracte, i era un contracte des de sempre, i sobretot al dret romà.
Ja abans de Jesucrist era un contracte, existia.
I a Roma ha estat un contracte, no?, que estava presidit per l'affectio maritalis, o sigui, per l'afecte marital. Deia, no concubitus, non concubitus, sed consensus fecit. És a dir, no la convivència sexual, sinó el consensus, el que hace el matrimoni. I l'affectio maritalis, l'afecte marital, vull dir, és el que fa realment el matrimoni, no? El catolicisme li afegeix el caràcter sacramental, però com tot conveni, doncs, o com tot pacte, requereix d'una renovació constant i d'una cessió constant. Tu et cases pensant que ha de ser el que tu imagines, i exclusivament el que tu imagines, el matrimoni difícilment fracassarà. Si tu et cases pensant que hauràs de cedir i l'altra persona també haurà de cedir, doncs el matrimoni pot convertir-se en l'aventura més preciosa de la humanitat, que és precisament el mutu consentiment, i l'avançar en el mutu consentiment cedint tothom. Perquè en la cessió de tothom està la veritable llibertat. La llibertat de Robinson Crusoe doncs és una llibertat, fins i tot m'atreviria a dir, absurda i ridícula. La llibertat està en construir-se-la i fer-la construir a partir de les persones amb les que convius. Quan una persona amb la que estàs convivint no li permets ni li cedeixes cap part de raó mai, doncs aquella persona queda exclosa de la societat. Uh-huh. I això passa també amb els fills. Els fills, doncs, és evident que han de créixer en comunitat. La comunitat és la que et fa lliure, i la comunitat primigènia, doncs, és la família, no hi ha dubte.
Interessant la reflexió que ens ofereix Eugeni Gai. Moltes vegades els matrimonis fracassen perquè ens casem amb una composició tancada del que és aquest matrimoni, pensant que tot s'adaptarà a nosaltres, i hem d'estar oberts, hem de saber cedir, clar, i hem de saber entendre que és un camí junts. Sí, sí. Cada vegades no sabem com serà, però junts.
Però
no?
Junts. Primer és cedir amb l'home o amb la dona, i després cedir també amb els fills, i ara que la vida s'ha allargat tant, amb els nets, comprenent-los, entenent-los, evidentment, educant-los en els valors que tu tens com a tals, no?
li desitgem al senyor Eugeni Gay i a la seva dona Maria Montserrat Rossell molts ànims en aquesta tasca. Suposo que ja els aniran indicant quan a primers d'octubre viatgin a Roma de quina manera han d'anar participant. Ens ha dit que seran 5 matrimonis europeus. Suposo que es veuran, però no es coneixen a hores d'ara.
No. Es coneixeran allà. Jo conec a un dels juristes que va, per nom i per haver-li llegit algunes coses, però no el conec. D'aquí crec que anem, d'Espanya crec que anem 12 persones, dels quals anem 2 laics, nosaltres 2. Després hi ha algun altre espanyol que està, com per exemple el pare general dels jesuïtes, que no compta amb l'expedició, diríem, que s'ha organitzat...
Que ja viu a Roma.
D'aquí, que ja viu a Roma. Però estan representades totes les comunitats cristianes del món, és a dir, absolutament tots els països estan representats, i clar, són pocs, però pocs de tots els països són molts. Sí. I aleshores hi ha 4 grups. Hi ha l'aula general, per lo que he vist, i després hi ha els grups de treball que estan dividits en castellà-portuguès, en francès, en anglès i en italià, que són els 4 grups de treball. No?
I vostè participarà en un d'aquests grups, el de castellà-portuguès?
Sí, jo he apuntat a castellà-portuguès, però he apuntat a altres grups que podria parlar, per exemple, el francès, i afortunadament doncs, les altres dues llengües les puc entendre també.
I ja coneix com serà la dinàmica de treball, les reunions?
No, exactament no. Sé que existeix això, i m'han dit que seran dies intensos, que es treballarà matí i tarda, per descomptat, i que bueno, hi haurà feina. Hi haurà feina doncs, i s'haurà de treure...
Benvinguda. I benvinguda també des del sentit humà i diví de pensar que és una feina per a l'Església i per a la societat del futur, no?
Sí, jo crec que sí. Miri, el Concili Vàtic... L'Església és filla dels temps, no? I de vegades, quan critiquem l'Església en determinades èpoques, doncs ho fem amb la raó de la nostra objectivitat i d'una anàlisi de la història, no? Però l'Església és filla del seu temps, i així ens va voler nostre senyor que fos. No som àngels, som humans i estem en el món. Però del Concili Vaticà ençà, l'Església ha sofert una gran transformació. Jo crec que Joan XXIII va ser providencial per l'Església, com han estat la resta de papes que l'han succeït, i ell va veure, després de viure a les trinxeres com a capellà de guerra, la tragèdia humana a les trinxeres, i després com a diplomàtic a la Segona Guerra Mundial, aquelles monstruositats, va veure que aquest món no podia continuar, no? I l'Església tenia que participar en la vida del món com a llavor, com a sal. És a dir, un arrelament absolut a l'Evangeli, que és l'únic que ens hem d'arrelar els cristians, no?
Recordem del 4 al 25 d'octubre, Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes sobre la família a Roma, amb la participació, entre altres catalans i espanyols, d'Eugeni Gay i la seva dona Montserrat Rossell, juntament amb un grup de 5 matrimonis europeus, entre molts altres. De catalans hem de recordar que el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, també hi serà, així com el professor de l'Acadèmia Pontifícia de Sant Tomàs d'Aquino, Lluís Clavell, i el claretià tarragoní Matías Auger, que és consultor de la Congregació per al Culte Diví, entre molts altres. I bé, avui que compartim uns minuts amb Eugeni Gay i tot desitjant-li que vagi molt bé aquesta participació en el sínode, després, si va bé, tindrem ocasió de tornar-ne a parlar, li voldria preguntar pel moment, aquesta setmana concretament, i tots aquests mesos que viu Catalunya a nivell polític i social, un moment molt important. Com veu vostè tot aquest procés amb les eleccions d'aquest diumenge?
Doncs miri, és un procés, vull dir, una mica estrany políticament, vull dir, hem de ser respectuosos amb totes les opcions, però hem de comprendre que és un procés electoral que no sabem si són unes eleccions autonòmiques o unes eleccions plebiscitàries, no ens ho han pogut aclarir ni els uns ni els altres. Les eleccions, jo els hi puc assegurar que són autonòmiques, però plantejades en termes plebiscitaris, o sigui, no podem negar ni l'un ni l'altre. Per tant, és una situació mixta, no sabem si es comptarà, per tant, els vots o si es comptaran les d'això,
els
escons, i és un tema que afecta als catalans, fonamentalment, vull dir, també a tothom, en general, hi ha una gran expectació, però especialment als catalans, no? Hi ha una part de catalans que consideren que s'han de separar, i hi ha una part important de catalans que considerem que no ens hem de separar. Va dir que vivim la il·lusió del viure conjuntament i, sobretot, que vivim la il·lusió de formar part d'un projecte català, espanyol i europeu i, ojalà, sigui mundial. No? Però ens hem de respectar els uns i els altres. I, per tant, si que sigui el resultat de les eleccions, doncs serà benvingut si... això facilita el diàleg. Si això no facilita el diàleg, doncs haurem de fer un esforç perquè sigui així. No ha ajudat ni ajuda la política dels últims anys del govern de l'Estat. No ajuda perquè hi ha un tancament al diàleg. Però davant d'un tancament del diàleg, les democràcies tenen la possibilitat de canviar els governs, no? I si hi ha un tancament al diàleg, dir, doncs, jo ja no dialogo, és el que ens estàvem parlant dels matrimonis, no? Uh-huh. És a dir, la vida nuclear de la família és un model, o sobretot és en quelcom en què ens hem de fiar. Però si hem de ser molt, doncs, amatents en aquesta situació, veurem que, desgraciadament, hi ha moltes separacions. I podria ser, també, que aquí hi hagués una majoria que legítimament optés per la separació de Catalunya de la resta de l'Estat. I això hauria de ser respectable. Els que no estem per aquesta solució, doncs també som gent, va dir, absolutament dignes de la nostra manera de pensar, i ara, doncs...
Caldrà veure com es gestiona, no?
Com es gestiona, sí.
Una última qüestió és que hi ha molts catalans, certament, que relacionen el creixement de l'independentisme aquests últims 5 anys amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut després del recurs presentat pel PP. Quins creu vostè que han de ser les funcions, o quines creu que han de ser les funcions d'un Tribunal Constitucional en l'actual sistema? Què hem de pensar després del descrèdit?
Sí, la que li reserva la Constitució, no? El que passa és que amb el Tribunal Constitucional s'han fet moltes barbaritats, no regular-ho en el seu moment, utilitzar-lo políticament, els uns i els altres, perquè es diu, no, és que el govern de l'Estat l'ha utilitzat, no, l'han utilitzat les comunitats autònomes, l'ha utilitzat el Defensor del Poble, s'ha utilitzat interessadament. El Tribunal Constitucional, com que no és un òrgan polític, ha de respondre des de la llei. Si tu vas modificant la llei i vas alterant la llei i la Constitució, com es diu, bueno, doncs aquests senyors s'han de renovar als 9 anys, doncs els renovarem als 12 anys, no? S'ha incomplert la Constitució. I la Constitució s'està incomplint reiteradament per als polítics de tots els partits, sense excepció. Sense excepció. I això és fatal, perquè, vull dir, el pacte constituent d'una societat s'ha de respectar. I quan es diu, miri vostè, com que jo a partir d'ara hauré de ser, doncs, insumís i no respectaré la llei, doncs, bueno, és una opció catastròfica, no? Com dir, jo no negociaré res perquè la llei diu el que diu. Primer, les lleis són interpretables, però, segona, les lleis s'han de modificar, es poden modificar i és bo modificar-les, Vull dir, aquí s'ha dit que aquesta Constitució es va fer sota l'amenaça del franquisme. Bé, doncs la Constitució alemanya es va fer en 4 potències amb els tanques i els canons posats a dins d'Alemanya quan la van ocupar després de la caiguda del feixisme. Aquesta Constitució alemana continua vigent i s'ha aplicat també a l'Alemanya de l'Est, que també s'hi ha afegit, i s'ha anat modificant segons les necessitats dels moments. I els alemanys, que han tingut una duríssima experiència històrica per 2 guerres que van perdre, mal portades, i a més per unes ideologies doncs terribles, però que van convèncer el poble alemany, doncs ara han anat modificant la seva Constitució. La Constitució espanyola no és sagrada, ni pot ser sagrada. No és sagrada. No hi ha més que un manament sagrat. El que us estimeu els uns als altres és l'únic manament, l'únic.
Queda clar, queda aclarit i esperem que tot es recondueixi cap al diàleg, senyor Eugeni Gay, exvicepresident i exmagistrat del Tribunal Constitucional, també advocat i exdegà del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat a Ràdio Estel, que li vagi molt bé la participació en el sínode de la família a Roma del 4 al 25 d'octubre. Ens retrobarem després, si Déu vol.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies, senyor Miranda.